Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia amb núvols baixos al litoral, cel parcialment cobert a primera hora en punts de la costa, més sol la resta de jornada i temperatura màxima al voltant dels 28 graus.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts al Supermatí de Ràdio Capital. Avui tenim un bon grapat de notícies referents al Baix Empordà, que tot seguit anirem desgranant. També parlarem amb Eduard Ribot, president de SOS Costa Brava, per saber la seva opinió sobre la moratòria d'un any aprovada pel ple de l'Ajuntament de Palafrugell en les llicències de sòl no sostenible. I també escoltarem la secció de Sandra Bisba. Però abans hem de saludar la redacció de Ràdio Capital. Bon dia, Miquel 40.
Bon dia, Oriol.
Bon dia, Sergi Villena.
Hola, Oriol, molt bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Som-hi. Som-hi, doncs. Tothom saludat. Comencem amb els titulars. Una enginyeria basca projecta un tercer parc eòlic marí amb 5 aerogeneradors i una potència de 50 megawatts al Golf de Roses, Anna.
La intenció és que el projecte, batejat amb el nom de Medfloat Pilot Park, entri en funcionament d'aquí a 3 anys, el 2025. Els aerogeneradors se situaran a una distància de 15 quilòmetres del Cap de Creus i produirien l'energia equivalent al consum anual de 50.000 llars.
I Stop Macroparc Eòlic Marí creu que s'ha entrat en un procés demencial de projectes renovables.
La plataforma recorda que totes aquestes iniciatives són il·legals fins que el govern espanyol no aprovi la modificació del Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim i des d'Stop Macroparc ja s'han presentat al·legacions en contra d'aquest nou pla.
Palafrugell va aprovar dimarts la suspensió de les llicències de sòls no sostenibles gràcies a una moratòria urbanística d'un any.
El nou alcalde de Palafrugell, Joan Vigues, ja va remarcar la importància de la revisió de les llicències d'obres en el seu discurs d'investidura. Era també una de les peticions de SOS Costa Brava, que expliquen que s'haurien de revisar a la baixa 5 zones de Calella, Llafranc i Tamariu.
8 i 2 del matí, seguim amb més titulars. Perquè Maite Selva i Joan Loureiro van protagonitzar el nou govern i oposició dedicat a Begú Maria.
L'alcaldessa i el cap de l'oposició van tractar temes que estan a l'ordre del dia, com el turisme, la gestió de la guingueta d'Illa Roja o la gestió de les platges i els espais naturals de Begú.
I seguim amb la Maria perquè un home mor en precipitar-se de la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
Els bombers han fet l'extracció del cos i un metge del SEM ha certificat la defunció de la víctima. Els bombers han rebut un avís a 6:45 del matí d'aquest dijous que una persona s'havia precipitat a la zona de la Cala del Molí.
I la setena edició de la Fira de la Gamba de Palamós arriba amb novetats, Sergi Villena.
El dissabte 11 de juny, la llotja del Port de Palamós tornarà a acollir, després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, aquesta destacada proposta gastronòmica amb la gamba com a protagonista.
I es compleixen 60 anys de Carrusel Costa Brava, tot a punt pel Carnaval de Carnavals.
Núria Vives i Parés farà el pregó de les festes de primavera d'enguany. 25 colles participaran al Carnaval de Carnavals després de l'aturada per la pandèmia.
I arrenca la 10a edició del Festival Internacional de Màgia FIMAC de Torroella de Montgrí.
El festival recupera espais estratègics com la màgia al carrer o la gala solidària. La fira professional FIMAC, però, actualitza el catàleg de mags.
Gràcies, Miquel. I anem cap a... I com dèiem, anem cap a Pals perquè el municipi rep un distintiu que reconeix les empreses i serveis que promouen un turisme inclusiu, Gerard.
L'Ajuntament de Pals, de la mà del seu alcalde Carles Pi, va rebre la distinció per l'itinerari del Centre Històric de Pals, un diploma i reconeixement que valora l'esforç per promoure un turisme per a tothom.
I sabíeu que està prohibit eliminar de les façanes els nius d'espècies d'aus protegides?
Així és, en cas de dubte podeu contactar amb els serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Anem amb els esports. I comencem parlant d'hoquei patins perquè Sergi Canet deixa el Palafrugell, Sergi Villena.
El jugador del corredor Mató Palafrugell es desvincula de l'entitat baixempordanesa després de 3 temporades vestint els colors blanquinegres.
I en futbol, el Palamós anuncia la primera incorporació per a la temporada vinent.
El migcentre Sergi Resta, procedent de l'Escala, és el primer fitxatge del club palamosí de cara a la temporada vinent. La notícia s'afegeix a la renovació del capità de l'equip, David Cano, per una temporada més.
I la torroellenca Txell Alós, campiona de Catalunya de golf, en categoria Benjamí, Sergi.
La golfista de Torroella de Montgrí, que és germana de la també jugadora de golf Alba Alós, es va proclamar vencedora del Campionat de Catalunya celebrat a Sant Cugat del Vallès diumenge passat.
I com cada divendres és moment ara de fer un repàs a l'agenda cultural del cap de setmana, ens l'explica l'Anna.
Un cap de setmana intens al Baix Empordà amb la cloenda de les festes de primavera a Palafrugell i concerts com el de Doctor Prats. A Torroella, en canvi, hi haurà màgia amb el Festival Fiumac, que es farà aquest cap de setmana. Finalment, també repassarem què fer a la Bisbal i a Palamós.
I quan són les 8 i 6 minuts, és moment de saludar l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quin temps ens acompanyarà avui aquest primer cap de setmana de juny?
Un temps en general calorós i més aviat assolellat amb el permís d'alguns intervals de núvols és el que ens espera avui i els propers dies. Aquest divendres, a primera i darrera hora del dia, hi haurà alguns núvols baixos, uns estrats que poden emboirar localment poblacions de la costa, tot i que en general el sol s'imposarà a l'interior. La temperatura es mourà entre els 14 graus de mínima i els més de 28 graus de màxima, tot i que en zones del litoral, sobretot les afectades per la presència d'aquests intervals de núvols baixos i mitjos, la màxima quedarà una mica més moderada, entre els 25-26 graus. Demà, pocs canvis, temperatura una mica més elevada, a l'interior i nord del Baix Empordà es poden fregar o puntualment superar els 30 graus, cel amb sol, estones entenyinar per núvols alts i diumenge comença a allunyar-se la falca càlida d'aquests dies i a incrementar-se lleugerament la inestabilitat, amb un cel una mica més variable, tot i que l'ambient encara serà estival.
Esperem que no ens plogui, esperem que la previsió sigui favorable per aquest cap de setmana llarg que ens espera. I per celebrar que és divendres i que el pont ja és pràcticament aquí, avui la cançó del dia és una mítica de la música dels 90, Friday I'm in Love, de The Cure.
el Festival Ítaca et proposa la millor revetlla de Sant Joan, amb tres nits de música i festa a la platja de l'Estartit. A tocar del mar gaudiràs d'una quinzena de concerts, amb les actuacions de Rigoberta Bandini, Oques Grasses, Zoo, Zahara, Su, Roba Estesa, The Tallets, Cala Vento i molts més artistes. Entrades a itacacultura.cat.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi. Per fer un pitch empat, esclar. Qui perd paga el dinar. Pitch!
La manera més divertida de jugar amb un pal i una bola la trobaràs al pitch empat Gualta. Amb la parella, amb la família, amb amics, amb qui tu vulguis. Ara t'hi pots iniciar fent una classe oberta per només 9 euros. Sí, només 9 euros la classe. Més informació a www.gualta.com o al 902 76 03 38.
Supermatí a Ràdio Capital.
I anem ja amb les notícies més destacades del dia. Comencem l'enginyeria basca Seitec, projecte un tercer parc eòlic, ja ho direm bé, marí, amb 5 aerogeneradors i una potència de 50 megawatts al Golf de Roses. La intenció és que el projecte, batejat amb el nom de Medfloat Pilot Park, entri en funcionament d'aquí a 3 anys, el 2025. Anna Salvador.
Els aerogeneradors se situaran a una distància de 15 quilòmetres del Cap de Creus i, segons Sorprella l'enginyeria, produirien l'energia equivalent al consum anual de 50.000 llars. Seitec ja ha presentat el document inicial del projecte davant del Ministeri. L'enginyeria basca Sorprella que el seu és un projecte pilot que farà servir una tecnologia desenvolupada per la mateixa companyia i del qual ja s'està fent una primera prova al port de Bilbao. Aquest és el tercer projecte que es presenta després del Parc Tramuntana i el Parc Gavina. En aquest cas, però, el parc projectat per Seitec és significativament menor que els altres dos, perquè tant el Tramuntana com el Gavina es plantegen amb una potència de 500 megawatts i una trentena d'aerogeneradors. El Medfloat Pilot Park, per contra, tindria 5 molins i 50 megawatts.
Per tant, Seitec ja ha presentat el document inicial del projecte davant del Ministeri i ha començat els treballs per redactar-ne l'estudi d'impacte ambiental.
Segons avança l'enginyeria basca, si tira endavant, Medfloat Pilot Park suposarà la creació d'una infraestructura d'assaig per la prova, demostració i validació de la tecnologia, així com els elements i diferents prototips que estan vinculats necessaris pel desenvolupament, operació i finalització de la vida útil del parc. L'enginyeria basca afegeix a més que vol convertir-se també en un projecte pioner per investigar les possibilitats d'ús compartit amb altres activitats, especialment la pesca i l'aqüicultura, i afavorir la promoció d'ocupació i l'impuls de la cadena de subministrament d'energia eòlica marina a Catalunya.
I la companyia explica que el parc eòlic de l'Empordà també suposarà un pas més amb la validació de la seva tecnologia després que aquesta s'hagi començat a testejar amb un altre projecte, el Demosat de 2 megawatts, que s'està construint ara mateix al port de Bilbao.
Sí, Seitec explica que l'objectiu d'aquest projecte pilot consisteix en testar la tecnologia i avançar en el procés de fabricació industrialitzat d'aquest tipus de solucions. Una vegada el Demosat s'hagi acabat de construir, s'instal·larà a la zona d'assajos BIMEP, a Biscaia, on s'hi faran proves durant 2 anys, que portaran informació molt útil per l'avaluació ambiental del Medfloat, diu Seitec. Demosat es convertirà en el primer aerogenerador eòlic marí flotant connectat a la xarxa elèctrica espanyola amb capacitat de generar energia equivalent al consum de 2.000 llars durant un any.
I la plataforma Stock Macro Parc Eòlic Marí considera que s'han entrat en un procés demencial a l'hora de presentar projectes d'energies renovables sense que hi hagi una planificació sobre aquesta implantació al territori, Anna.
Amb l'anunci de la tercera iniciativa que projecta un parc eòlic marí al Cap de Creus, la plataforma Stock Macro Parc Eòlic Marí ha valorat que aquestes iniciatives són il·legals. Ho ha fet a partir d'un comunicat que han enviat als mitjans de comunicació en què es recorda que l'actual pla d'ordenació de l'espai marítim no contemplen les plantes d'eòlica marines en la zona on es projecten. A més, el nou pla que preveu tirar endavant el govern espanyol no s'ha aprovat encara i la plataforma ja hi ha presentat al·legacions en contra. Per tant, mentre no s'aprovi el nou pla, no es pot tirar endavant cap de les iniciatives fins ara presentades.
I malgrat tot, la plataforma creu que s'ha entrat en un procés demencial a l'hora de presentar els projectes d'energies renovables i exigeixen una planificació a l'hora d'implementar-les en el territori.
Segons els membres contraris dels macroparcs del Golf de Roses, aquesta planificació evitaria la proliferació d'iniciatives com passa actualment. Per altra banda, la plataforma recorda també que hi ha un estudi recent elaborat per un equip científic de ciències marines i la geografia en què recomana excloure i allunyar els parcs eòlics marins de les zones protegides de la Mediterrània. El motiu és que aquests impactes poden tenir conseqüències greus en la biodiversitat marina i el paisatge. Aquest estudi s'ha publicat en una revista científica i presenta una primera avaluació dels impactes ambientals dels parcs eòlics marins en zones d'especial fragilitat ecològica i amb un alt valor paisatgístic.
I seguim amb l'Anna Salvador, perquè ens parla del ple municipal de Palafrugell, que ha aprovat la moratòria urbanística d'un any amb l'objectiu de no urbanitzar en sòls no sostenibles. Ara, durant els propers 12 mesos, queden suspeses les llicències a grans projectes.
El nou alcalde de Palafrugell, Joan Viga, ja va remarcar la importància de la revisió de les llicències d'obres en el seu discurs d'investidura. Era també una de les peticions de Sos Costa Brava, que expliquen que s'haurien de revisar a la baixa 5 zones de Calella, Llafranc i Tamariu. Irene Gisbert, vicepresidenta i portaveu de Sos Costa Brava, va definir com a bona notícia aquesta moratòria. Ho explicava a la ràdio municipal.
Però tota moratòria és una bona notícia perquè és un primer pas per poder desclassificar. Per tant, esperem que realment sigui una moratòria que vagi més enllà, no? Però evidentment estem encantats perquè és el primer pas per poder començar a desclassificar i el que cal és voluntat política de fer-ho.
De fet, des de la Federació d'Entitats Ecologistes es destacava que la protecció podia tenir un cost assumible, ja que aquest és de 2 milions d'euros. És per això que Gisbert demanava al nou alcalde del municipi el compromís per tirar-ho endavant.
En la campanya electoral nosaltres li vam preguntar què pensava i ell, per exemple, era en principi, en aquell moment, deia que si protegia aigües de vida tenia un cost de 2 milions d'euros, ell ho veia assolible perquè deia que asfaltar un carrer també tenia aquest cost i si podíem asfaltar un nou carrer perquè no podíem comprar, no?, tota una pineda o diguem que... I s'endaria que ha de ser així. Què farà ara un cop estigui a l'Ajuntament? No ho sabem. Nosaltres estarem a l'expectativa i, òbviament, tenim moltes ganes de poder protegir les quatre pineres que ens queden.
Malgrat les bones notícies, la moratòria no afecta a les construccions ja anunciades a la cala d'aigua gelida.
Aquest fet ha provocat les crítiques de les entitats ecologistes, ja que, segons diuen, s'edificaran l'única zona que quedava verda. Sos Costa Brava creu que amb la voluntat política es poden salvar les pinedes que encara existeixen a la Costa Brava pràcticament sense pagar investigacions. Asseguren que es tracta de negociar amb les propietats i buscar la millor manera de preservar els pulmons verds de la nostra costa. La moratòria arriba després de confirmar-se la setmana passada la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor de la petició que feia la Federació Ecologista d'informar els compradors d'habitatges de Sarriera que s'estan investigant.
I quan passen pràcticament 5 minuts d'un quart de 9 del matí, seguim parlant d'urbanisme i medi ambient al supermatí, perquè Aigua Gelida i Sarriera són dos paratges naturals de la Costa Brava que al llarg dels anys han patit canvis en el seu entorn causats per projectes d'edificació i construcció, com ens explicava ara l'Anna Salvador. Una modificació que des de Sos Costa Brava no veuen amb bons ulls, i és per això que avui ens visita el supermatí de Ràdio Capital Eduarda Ribot, portaveu i advocat de Sos Costa Brava. Bon dia, senyor Ribot.
Bon dia.
Comencem parlant sobre Aigua Gelida, si li sembla. Quines afectacions ha patit la cala d'Aigua Gelida?
Bé, la cala d'Aigua Gelida avui per avui està pràcticament urbanitzada amb la seva totalitat. Queden dos retalls de bosc únicament. Un retall on el planejament contempla urbanitzar i edificar-hi fins a actualment 33 habitatges i un altre retall on s'hi pot fer un hotel. Avui per avui, Aigua Gelida, tots dos retalls estan qualificats per ser urbanitzats i edificats, i per això SOS Costa Brava i SOS Palafrugell estem reclamant a l'Ajuntament que adopti mesures per modificar el planejament i per salvar aquests dos retalls de bosc.
I en aspectes pràctics, perquè la gent, el ciutadà de Palafrugell i el ciutadà de la Costa Brava entengui com heu denunciat això a l'Ajuntament de Palafrugell?
Bé, davant l'Ajuntament de Palafrugell, nosaltres ens vam oposar al projecte d'urbanització d'aquest àmbit d'aigua gelida, vam fer al·legacions i vam demanar la suspensió de llicències i la modificació del planejament. Demanàvem que es reduís l'àmbit edificable i que es preservés la pineda, qualificant-la doncs, d'espais lliures i zones verdes, o que es desclassifiqués, perquè també consideràvem que els terminis que contemplava el planejament de Palafrugell per edificar-la s'havien exhaurit. Per tant, l'Ajuntament tenia capacitat per canviar el planejament i per preservar l'espai.
I a hores d'ara, com es troba aquesta denúncia?
Bé, aquesta denúncia mai ha estat contestada, com tampoc va ser contestada la denúncia quan es va fer la tallada, la tala il·legal de bona part de l'arbrat d'aquesta zona. I avui per avui el que hi ha és en tràmit un nou projecte que es diu un pla de millora urbana per aquest àmbit, és un polígon d'actuació urbanística, el 2UA, em sembla que es diu, i el que es contempla ara és implantar 15 habitatges. Es va sotmetre a informació pública i SOS Costa Brava i SOS Palafrugell van fer al·legacions novament, recordant que no ens havien contestat cap de les anteriors i reiterant que urbanitzar aquella zona la consideràvem il·legal perquè les pendents eren superiors al 20%, perquè era una zona forestal que havia de ser protegida i sostenim també que aquest pla de millora urbana en tràmit és contrari a dret perquè infringeix el pla director de revisió de sòls no sostenibles i preveu una alçada de més de les previstes en el planejament actual, és a dir, fins i tot vulnera el propi POUM vigent de Palafrugell.
Val. Si recorrerien, si el tribunal no els donés la raó?
Bé, tot just estem en fase d'al·legacions en tràmit d'informació pública del planejament. Això haurà de sotmetre's novament a ple municipal, a aprovació provisional i posteriorment anar a la Generalitat, a la Comissió d'Urbanisme, per aprovació definitiva. Nosaltres, en aquelles al·legacions, vam reiterar que més d'un miler de ciutadans havien signat per la protecció de l'espai i per la seva compra. Recordàvem la capacitat que tenen els ajuntaments de suspendre llicències per estudiar el planejament. I, de fet, celebrem que recentment, aquesta mateixa setmana, l'Ajuntament de Palafrugell ha acordat una suspensió de llicències a tot l'àmbit del litoral. Llavors veurem quin joc té aquesta tramitació, aquesta suspensió de llicències, i confiem que servirà també per repensar aquesta zona.
Sí, això li anava a comentar, una altra de les grans novetats recents, no? Perquè SOS Costa Brava ha estat notícia forces vegades en les darreres setmanes. Comentàvem aquí a Ràdio Capital que una de les grans novetats recents és que el TCJC ha donat la raó a la vostra federació d'entitats ecologistes i s'haurà d'informar als compradors d'habitatges de Sarriera que s'estan investigant. No sé si això podria ser un precedent. I quines afectacions havia patit Sarriera i per què es va decidir actuar en aquesta zona?
Bé, Sarriera, com a bona part de Begur, però bé, és la part de Begur on més intensament s'està patint la destrucció sistemàtica del paisatge i del medi forestal. A Sarriera s'ha tallat, s'ha desforestat totalment un vessant de muntanya, el vessant de muntanya Sarriera que porta fins a la cala, i s'hi ha implantat un macro edifici immens, una mena de piràmide de Keops de ciment i formigó, on es preveuen 52 habitatges. Aquesta mole. Sí, bé, jo convido a la gent que ens escolta a que vagin a Sarriera a veure aquesta mole de formigó que ha desfigurat totalment la zona. És una mole de formigó d'impossible integració paisatgística. Uh-huh. Nosaltres ho vam denunciar en el seu moment, vam denunciar la llicència, la vam impugnar abans de que estigués en execució i vam demanar a l'Ajuntament que anul·lés aquella llicència. L'Ajuntament no ens va fer cas, no va voler suspendre les obres i ara tenim el desastre que ha destruït literalment la cala. Bé, ens va quedar davant de la manca de resposta de l'Ajuntament a la suspensió, anar als tribunals i impugnar la llicència d'obres i el planejament. I en aquesta impugnació judicial vam demanar mesures cautelars. Uh-huh. I la mesura cautelar més fiable vam considerar era, com a mínim, advertir als compradors que hi havia en tràmit un recurs que podia comportar la demolició de tota l'edificació, perquè no hi haguessin tercers de bona fe que no coneguessin la situació urbanística en perill d'aquella obra. Uh-huh. I, efectivament, els tribunals ens han acceptat la mesura cautelar i han ordenat, anotant el registre de la propietat, que hi ha interposat un recurs contenciós quina finalitat és anul·lar les llicències i enderrocar les obres si prosperés. Uh-huh. Per tant, estem satisfets d'haver obtingut aquesta mesura cautelar.
Pels que encara no hagueu vist la imatge o que no us hagueu apropat, trobareu una foto en una notícia de Ràdio Capital de la setmana passada i us asseguro que és esgarrifós, eh?
Realment és una imatge que recorda aquell demencial gratacels de la platja, l'anomenat el Garrovico.
Sí. Totalment. És impossible integrar en el paisatge. Senyor de Ribot, ara quina seria la propera acció?
Bé, aquí a Begú, també en la cala que em preguntàveu, també tenim en marxa els contenciosos de Santiga i a la Pedrera, que està sent urbanitzada i edificada també a primera línia de mar, on s'hi han implantat ja 5 habitatges i se n'han autoritzat 3 més, però que n'hi poden anar fins a 24, i el xalet de Port d'Espí, que també ha desfigurat la cala petita de Port d'Espí. Noves actuacions, bé, recentment hem de saber que l'Ajuntament de Begú, en el ple del mes d'abril, ha aprovat, entre d'altres, doncs urbanitzar el sector de Sarroda, urbanitzar el Bosc Major, Magispert, urbanitzar novament i edificar Montcal, urbanitzar amb un nou vial la zona Vandevalle Hoteler. Mm-hmm. Per tant, de fronts en tenim oberts molts i bé, Sos Costa Brava continuarà cala a cala, bosc a bosc i projecte a projecte intentant defensar el litoral gironí i, lamentablement, tenint-nos que oposar els promotors i els ajuntaments que no estan fent costat en la defensa del paisatge avui per avui.
Esclar, també penso que també és interessant conèixer una mica quina és ara mateix la relació entre Sos Costa Brava i els promotors, perquè entenc que hi ha d'haver alguna mena de diàleg. No sé si és així, eh? Corregeix-me si no és així.
No, nosaltres no tenim un diàleg, en principi amb els promotors. Nosaltres hem volgut tenir un diàleg amb els ajuntaments i estem intentant fer una tasca d'explicació, de divulgació, de que l'urbanisme vigent, de que els plans actuals són molt negatius, són molt impactants, són molt destructius i que, per tant, s'han de canviar. I intentem explicar que es poden canviar, que no hi ha cap problema en modificar allò que és d'impacte ambiental i paisatgístic negatiu. I els hi expliquem també les fórmules, i les fórmules són senzilles, només fa falta voluntat política. En 24 hores, un ajuntament, si vol protegir una pineda, si vol protegir un espai de valor paisatgístic, ho pot fer. Adopta un acord de ple i suspèn tramitacions i llicències en aquell sector per estudiar el planejament i ja està salvat. No és tan difícil. Per tant, quan ens diuen no hi ha res a fer, això és incert. Doncs aquesta tasca divulgativa la fem primer en els ajuntaments i els expliquem a diferents ajuntaments el risc que hi ha del no actuar. I el risc de no actuar a la Costa Brava és que 60 retalls de boscos desapareixeran sota nous projectes urbanístics si no es fa res.
I un altre dels temes importants que explicàvem avui al Supermatí és que s'ha projectat un tercer parc eòlic marí al Golf de Roses, en aquest cas més petit que els altres dos. Quina és la posició de la seva, la posició de SOS Costa Brava?
Bé, la posició de SOS Costa Brava és la posició que han adoptat el grup de 100 científics que han indicat que la zona on es pretenen implantar aquests parcs eòlics és la zona més valuosa ambientalment marina de la Mediterrània. Aquesta zona, avui per avui, està protegida i és una zona incompatible amb l'energia eòlica i amb la implantació dels parcs, justament per la seva riquesa ambiental. Sorprenentment, s'està tramitant una modificació de la protecció d'aquesta àrea per permetre fer compatible allò que avui per avui està prohibit. I nosaltres diguem que sí, hi ha valors ambientals importants a la zona, sí, aquesta àrea està immediata a les rutes migratòries dels cetacis, si està entre dos parcs naturals com el de Cap de Creus i Illes Medes, s'ha de preservar. I no pot ser que una situació transitòria energètica, unes presses per a tot drap implantar doncs les energies alternatives facin perdre la biodiversitat i destrueixin una àrea marina de gran interès. Nosaltres diguem que igual que hi ha una emergència climàtica, hi ha una emergència per la biodiversitat. La Unió Europea ha indicat a Espanya que ha de protegir el 30% de les àrees marines. A Espanya només n'hi han protegides 10, i resulta que la de major interès a la Mediterrània, aquesta que tenim, el Golf de Roses entre el Cap de Creus i el Cap de Begú, aquella que és de màxim valor ambiental, avui per avui la volen deixar sense preservació.
Totalment.
Això no sembla coherent.
I ja per acabar, senyor de Ribot, si em permet, anar a un marc més general. Hi ha altres zones de la Costa Brava que s'hagin vist afectades recentment? És a dir, quines seran les properes actuacions de SOS Costa Brava?
Bé, tenim una actuació que és de les més importants, les que més ens preocupen, també per la seva envergadura i pel seu impacte paisatgístic i ambiental, que és l'oposició a l'ampliació de la Marina d'Aro. Sabeu que a Platja d'Aro, entre la desembocadura del riu Ridaura i l'actual Marina, hi ha una zona, una franja de litoral de més de 500 metres, encara verge, encara inalterada, on hi ha una pineda de 13 hectàrees. Doncs bé, està en curs l'aprovació inicial de l'ampliació de la Marina Port d'Aro, que hi pretén fer 270 amarradors nous, 350 habitatges nous i un hotel. Va implantar en plena emergència climàtica un altre desenvolupament urbanístic d'aquesta magnitud, a primera línia de mar i a tocar de la desembocadura del Ridaura, desforestant aquest pulmó verd que encara queda a Platja d'Aro, ens sembla molt lamentable i ens esforçarem per intentar fer reaccionar les administracions i impedir aquest macroprojecte.
Doncs queda dit, us encoratgem a seguir amb la vostra important causa. Moltes gràcies, senyor Eduard de Ribot, per acompanyar-nos en aquest matí a Ràdio Capital.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Vinga, va, seguim. Passen 5 minuts de 8:45 del matí. L'alcaldessa Maite Selva i el cap de l'oposició, Joan Loureiro, van protagonitzar el nou govern i oposició. En el debat centrat en Begur van tractar temes que estan a l'ordre del dia, com el turisme, la gestió de la Guingueta d'Illa Roja o la gestió de les platges i dels espais naturals de Begur Maria.
El turisme ha estat el tema idoni per encetar la conversa. La visió que es té des del govern i des de l'oposició és bastant homogènia. Maite Selva explica que es preveu que aquest estiu hi hagi molta gent després de l'alta ocupació que s'ha viscut durant la Setmana Santa. Tant l'alcaldessa com el cap de l'oposició expliquen que el coronavirus ha afectat greument a la població, però Joan Loureiro explica que des del consistori s'ha fet el que s'ha pogut.
I per tant, en aquest sentit, qualsevol cosa que es fa, sempre la gent té la sensació de que es fa poc, però es fa el que es pot. És a dir, hi ha vegades que aquesta excusa, diguem-ho així, doncs no és correcta, però en aquest cas jo penso que l'Ajuntament de Begur, l'equip de govern i altres associacions, en fi, sense ànim de lucre, que han estat treballant, diguem-ho així, doncs per minimitzar els efectes socials i econòmics en la població i per tant, en aquest cas, no, com no pot ser d'una altra manera, hem d'estar-hi al costat.
Pel que fa al model turístic, Loureiro afirma que la pandèmia ha demostrat que no s'han de tenir tots els ous en una cistella. És a dir, l'economia del municipi s'ha de diversificar i apostar per altres sectors com la indústria i altres serveis que no es destinin només al turisme. Maite Selva hi està d'acord, però també explica que s'ha de potenciar el turisme i desestacionalitzar-lo.
I què en sabem de les denúncies que tenen obertes per les afectacions a les cales?
Begur, a més, és una població amb diversos contenciosos, però encara estan a l'espera de diverses sentències. El consistori creu que guanyarà tots els contenciosos perquè s'ha procedit de manera correcta. Joan Loureiro hi està d'acord. Però un dels temes que ha causat més polèmica al debat ha estat la gestió dels pressupostos i l'atenció que ha prestat el consistori a Esclanyà. Joan Loureiro explica que Esclanyà és el poble oblidat i li retreu a Maite Selva que només s'hagi implementat la fibra òptica a la població. Però l'alcaldessa no hi està d'acord.
Estic totalment en desacord amb el que diu, per suposat, entendreu que estic totalment en desacord, perquè jo crec que Esclanyà precisament està al municipi, només convidat a passejar, no sé si t'hi has passejat gaire últimament.
Saps que molt.
No ho sé, però realment és un municipi que és com un pessebre, sempre ho dic, que si ha estat, o sigui, no s'han fet obres de gran envergadura, d'aquelles que puguis fer-te la fotografia i puguis inaugurar, però el manteniment constant de carrers, de zones, de paviments, això sí que és cert que s'ha fet.
Podeu recuperar aquest govern i oposició a la pàgina web de YouTube de Ràdio Capital.
I anem cap a Sant Feliu perquè un home ha mort en precipitar-se de la via ferrada d'aquest municipi. Els bombers han fet l'extracció del cos i un metge del SEM ha certificat la defunció de la víctima. Els bombers han rebut un avís a 6:45 del matí d'ahir dijous, quan van rebre aquest avís precisament d'una persona que s'havia precipitat a la zona de la cala del Molí Maria.
L'excursionista que anava acompanyat ha caigut d'una alçada d'uns 15 metres en un punt d'accés de la via i es trobava sota el pont tibetà a l'aigua, a prop de la zona de les roques. S'ha activat un dispositiu amb 5 dotacions, entre les quals hi havia efectius del GRAE i de la unitat subaquàtica, a més de salvament marítim. Els efectius han muntat la instal·lació amb cordes per poder accedir fins a la víctima i salvament marítim ha activat una embarcació petita on hi ha posat un bomber per fer l'aproximació des de la cala. Finalment, s'hi ha pogut accedir des de l'aigua, se l'ha portat a la zona de roques i s'ha realitzat la primera atenció al ferit, amb maniobres de reanimació. S'ha fet l'extracció i se l'ha traslladat fins al port de Sant Feliu de Guíxols, on un metge del SEM n'ha certificat la mort. Fins al lloc també s'hi han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, entre les quals la policia judicial, 3 unitats SEM i efectius de la policia local. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. Tot apunta que l'excursionista i la seva acompanyant estaven en una zona que és un punt d'evacuació per als esportistes que acaben el primer tram de la via ferrata i opten per no fer el segon recorregut. No havien, però, començat la ruta i per això no anaven lligats. La víctima i l'acompanyant s'estaven fent selfies aprofitant la sortida del sol quan l'excursionista li ha caigut el casc. En un acte reflex per intentar-lo agafar, ha relliscat i s'ha precipitat des d'una alçada d'uns 15 metres.
Vinga, va, ara canviem de registre. perquè us hem d'explicar que la 7a edició de la Fira de la Gamba de Palamós arriba amb novetats. El dissabte 11 de juny, la llotja del port de Palamós tornarà a acollir, després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, aquesta destacada proposta gastronòmica amb la gamba com a protagonista, Sergi.
Durant la Fira de la Gamba de Palamós es podran degustar tastets elaborats amb gamba, assistir a demostracions de cuina marinera a l'espai del peix i visitar les barques d'arrossegament i la subhasta. Enguany són 13 empreses més i ja en són 95 les acreditades amb la certificació de la marca de garantia Gamba de Palamós, que assegura la màxima qualitat del producte. La majoria són palamosines, però també n'hi ha de Platja d'Aro, Calonja o Tamariu. Per aconseguir aquestes certificacions, els restaurants i empreses certificades han hagut de passar prèviament les corresponents auditories amb diversos controls i valoracions dels tècnics auditors, els quals tenen en compte, entre altres, la qualitat en la manipulació, conservació, transport i presentació que fan del producte Gamba de Palamós en els seus establiments. La fira es durà a terme de les 11 del matí a les 8 del vespre a la llotja del Port Pesquer de la Vila i està organitzada per l'Ajuntament de Palamós i el Museu de la Pesca amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Palamós i les entitats comercials i de la restauració del municipi.
I ara una miqueta de festa perquè se les celebren els 60 anys de Carrusel Costa Brava, tot a punt pel Carnaval de Carnavals.
El pregó de les 60enes festes de primavera donarà avui divendres el tret de sortida a un cap de setmana intens d'activitats. Aquest any anirà a càrrec de Nuri Vives i Parés, filla de Josep Vives i Núria Parés, que van ser precursors en la construcció de carrosses els primers anys de les festes. El seu pregó, que tindrà lloc a les 7 de la tarda al Teatre Municipal, farà un recorregut per la història de les festes de primavera. Avui mateix, abans del pregó i al mateix Teatre Municipal, es farà la presentació del cartell de la Festa Major 2022 que ha creat l'il·lustrador begurenc Pedro Osuna, on representa de forma divertida Santa Margarida i el drac fent feina preparant la festa. Les festes de primavera arribaran al seu punt culminant aquest diumenge a la tarda amb el Carrusel Costa Brava, després de 3 edicions d'aturada per la pandèmia. També tornen activitats tan arrelades com la fireta i la firassa, i també la fangejada. I com a novetat d'aquest any, es recupera la baixada amb carretons el dissabte 4:45 de la tarda pel carrer Manufactures del Suro. Dins de la programació de les festes, però, també cal destacar els concerts del Festival Ítaca, que es faran durant 3 dies a l'escenari muntat a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès, per on passaran grups com Es Català, Doctor Prats o l'Orquestra Maribel. Posarà el punt final a les festes el concert Palafrugell Canta al Teatre Municipal el dilluns 6 de juny a les 6 de la tarda amb un preu de 5 euros i en el que hi actuaran veus de Palafrugell com Neus Mar, Indira Ferrer, Jordi Tormo o Chiqui Ramon.
Aquest any hi participen 25 colles, Miquel.
Doncs sí, en aquesta 60a edició fins a 25 colles participen al Carrusel Costa Brava declarat element festiu tradicional d'interès nacional i repartides en diferents grups: carrosses inèdites, comparses inèdites, carrosses no inèdites, comparses no inèdites i animació. Com és habitual, faran el recorregut des del carrer de Torroella fins al carrer de Barris i Buixó. La categoria amb més gruix de participants serà el de carrosses inèdites, amb 8 colles locals. Ecassí, Els Incorrectes, Garnatxa, Tot el 17, Dàlmates, Diversàlia, Imaginació i Confeti. 4, i també totes locals, són les que desfilaran amb comparses inèdites: Els Trompats, The Queens, Imparables i Associació Latina de Palafrugell. En arribar a l'aparcament de l'Estadi Municipal, a partir de 9:45 del vespre, es farà la tradicional plantada de carrosses i a partir de 10:45 de la nit es donaran a conèixer els guanyadors amb el lliurament dels premis del 60è Carrusel Costa Brava.
I arrenca la 10a edició del Festival Internacional de Màgia FIMAC de Torroella.
L'Espai Ter de Torroella acull aquest matí la gala solidària de FIMAC. Més de 200 joves de més d'una desena de centres d'educació especial de les comarques de Girona hi han assistit en un acte que marca el tret de sortida d'un festival que en les 10 edicions celebrades fins ara sempre ha volgut que la màgia arribi a tothom. Aquesta gala solidària ha comptat amb l'actuació de David el Mag i la maga Martilda, membres de la Fundació Abracadabra. Feia 2 anys que no celebrava aquesta gala solidària de FIMAC, una de les potes fonamentals del decàleg d'intencions d'un festival que cada any va consolidant el seu paper estratègic en el gènere. El d'enguany, o la d'enguany, serà la quarta edició de la Fira FIMAC Pro, convertida en un autèntic aparador de la millor màgia i dels millors espectacles de cada temporada. En aquesta FIMAC Pro s'hi presentarà la primera actualització del catàleg professional de màgia de Catalunya, una eina digital que inclou més d'un 90% dels mags professionals en actius actualment al país. L'edició del 2022 ha incrementat el 35% el número de mags catalogats i un 45% el total d'espectacles de referència. Aquest catàleg és una eina de consulta virtual des d'on visualitzar la diversitat i vitalitat d'un sector sovint menys tingut i moltes vegades poc organitzat. La fira celebra aquest divendres al matí a l'Auditori Teatre Espai Ter i es pot seguir presencialment i també per streaming.
Gràcies, Miquel. I avui també us expliquem que PALS rep un distintiu que reconeix les empreses i serveis que promouen un turisme inclusiu. El Parc dels Estanys de Platja d'Aro va acollir el lliurament dels distintius del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà, experiència pionera a Catalunya, Gerard.
L'Ajuntament de PALS, de la mà del seu alcalde, Carles Pi, va rebre la distinció per l'itinerari del Centre Històric de PALS. Un diploma i reconeixement que valora l'esforç per promoure un turisme per a tothom. Dins d'aquesta jornada s'ha presentat una nova edició de la publicació Turisme per a tothom al Baix Empordà, que recull les empreses i serveis turístics de la comarca que han participat en el Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà i que han superat la visita de validació de l'accessibilitat de la seva empresa o servei turístic per una empresa especialitzada en accessibilitat turística.
I ara comencem amb els esports parlant d'hoquei patins perquè Sergi Canet deixa el Palafrugell. El jugador del corredor Mató Palafrugell es desvincula de l'entitat baix empordanesa després de 3 temporades vestint els colors blanc i negres.
El descens de l'equip a l'hoquei Lliga Plata està provocant moviments a nivell de plantilla i també a la banqueta. La sortida de Sergi Canet s'afegeix a la del tècnic Xevi García Balda, que fa pocs dies va anunciar que el club li havia comunicat la rescissió del seu contracte. Canet ha estat un dels referents del club hoquei Palafrugell durant les 3 temporades en què n'ha format part i s'espera que en els propers dies faci públic el seu nou destí, que possiblement serà algun equip de l'hoquei Lliga que li permeti continuar jugant en la màxima categoria de l'hoquei estatal.
I canviem d'esports perquè el Palamós Club de Futbol anuncia la primera incorporació per a la temporada vinent. El mig centre Sergi Resta, procedent de l'Escala, és el primer fitxatge del club palamosí de cara a la temporada vinent. La notícia s'afegeix a la renovació del capità de l'equip, David Cano, per una temporada més, Sergi Villena.
Resta també ha jugat en equips com el Llagostera o el Figueres. Per la seva banda, David Cano és tota una institució al Degà i l'entitat palamosina es congratula de la seva continuïtat. El Palamós jugarà un any més a la primera catalana i tant el club com el seu nou entrenador, Joan Bayona, esperen seguir anunciant reforços que apuntalin la plantilla amb l'objectiu de millorar els resultats del curs que tot just acaba.
I la torroellenca Txell Alós, campiona de Catalunya de golf en categoria benjamí. La golfista de Torroella de Montgrí, que és germana de la també jugadora de golf Alba Alós, es va proclamar vencedora del Campionat de Catalunya celebrat a Sant Cugat del Vallès diumenge passat, Sergi.
Txell Alós té 10 anys i competeix en la categoria de benjamí. La jove baixempordanesa va ser primera de la prova per davant de Maria Ros i de Carla Velázquez. Gràcies a aquest magnífic resultat, podrà prendre part en el Campionat d'Espanya que es disputarà a Múrcia a finals de juny. Es dona la circumstància que Txell Alós, que pertany a l'Empordà Golf Club de Gualta, només fa 7 mesos que practica el golf, però és un especialista en pitch and putt, disciplina amb la que també va ser campiona de Catalunya.
Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, acabem amb la informació d'avui fent un repàs a l'agenda d'activitats del cap de setmana que ens porta l'Anna Salvador. Anna, comencem explicant què es pot fer aquest cap de setmana llarg a Palafrugell.
Doncs aquest serà l'últim cap de setmana de festes de primavera. Durant demà dissabte hi haurà activitats com la Fireta i la Firassa i la Baixada de Carretons. També els concerts de Doctor Prats, 31, Fam i Trama. El diumenge serà l'últim dia i es farà el 60è carrusel Costa Brava a partir de les 5 de la tarda. Després hi haurà el fi de festa amb el concert de l'orquestra de Maribel i l'actuació del Marc Dunjó DJ.
Anem ara cap a Torroella.
A Torroella hi haurà màgia amb el festival FIMAC 2022 que comença avui mateix. Avui a la nit actuarà Adrián Vega a l'Auditori Espai Ter. És un dels mags de més projecció internacional i porta un show adaptat per a teatres on descobrirà misteris, secrets i enigmes dins una baralla de cartes. El dissabte la màgia continuarà amb la Gran Gala Internacional, l'espectacle principal del festival, també a l'Espai Ter. És un conveni dels millors números de circ de mags de prestigi presentats per Judit Martín. Tancarà el FIMAC Jorge Blas, que presentarà el seu nou espectacle Efímero Life, un show amb experiències interactives.
Pinta molt bé. I a la Bisbal què hi tenim?
Aquest dissabte l'entitat dels Voltors de la Bisbal celebra els seus 25 anys amb una trobada popular a partir de les 5 de la tarda. Es començarà amb una plantada de bèsties i gegants a la plaça de l'Ajuntament. També hi haurà una cercavila, balls i un concert de Miquel Aures a la plaça del Castell. La nit acabarà amb una festa d'entrada gratuïta a l'Alternativa Bar.
I acabarem a Palamós.
Demà a Palamós es farà un concert solidari per Ucraïna amb una vermutada inclosa i participaran diferents artistes i es farà de les 12 del migdia a 9 del vespre a l'arbreda municipal. El mateix dia, a les 8 del vespre, al Museu de la Pesca es farà un show cooking de cuina de peix amb producte pesquer de la Confraria de Palamós i degustació de plats. Finalment, tant dissabte com diumenge, es celebrarà la 29a edició de Botiga al Carrer, pels carrers del nucli antic de Palamós.
Gràcies, Anna. I els divendres, la Sandra Bisba ens porta pels racons de l'Empordà que no ens podem perdre. Sandra, primer de tot, aprofito per presentar-me, perquè sóc l'Oriol Bernà i avui és el primer dia que estic al volant del supermatí. Un plaer.
Ah, que bé. Oriol, doncs molt benvingut, molt benvingut.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Explica'ns una miqueta què podem fer aquest cap de setmana llarg.
Doncs un altre imprescindible de l'Empordà jo crec que és Pere Tallada i concretament la Torre de les Hores de Pere Tallada, que fa pocs anys que es va obrir al públic i que es pot visitar i que no tothom està al cas i que val molt, molt la pena doncs, anar-hi.
Val, queda notat.
Mira, t'explico. La Torre de les Hores dir-vos que és gratuït, que és de les poques coses a vegades que se'ns obren i que tenim doncs, la possibilitat d'entrar-hi gratuïtament.
Cada vegada ens costa més trobar-ho, eh? És cert.
Sí. Però un cop a dalt tens una de les panoràmiques més boniques de l'Empordà. Explicar-vos una mica l'origen d'aquesta torre, perquè no sé si sabíeu que Pere Tallada tenia com tres recintes emmurallats. Tu no estaves al cas, Oriol, d'això?
Jo estava al cas que hi havia un recinte emmurallat, no sabia que hi havia tres parts sí, diferenciades.
Sí. Exacte, nosaltres com arribem a Pere Tallada, doncs veiem el portal de la Verge, veiem les muralles aquelles que donen a l'aparcament de l'església, que són superxules, amb el fossat i així, però resulta que n'hi havia tres. Clar. O sigui, el que nosaltres veiem des de fora és dels últims construïts. El primer es va construir... els tres es construeixen entre el segle XII i XV, val? Però el primer, el més antic, és el que envolta el castell, que ja té el seu sentit, no? Tenim la torre d'homenatge del castell de Pere Tallada, que està situat al centre, és un castell del segle XI, amb una muralla que el protegeix en ell mateix, en el castell, però després s'hi van anar construint cases al seu voltant i es va fer una primera muralla que va protegir totes aquestes cases i el castell situat ben bé al centre.
I ara,
no?
Per situar-nos, les cases es construeixen al segle XV?
No, les cases es van construint al llarg a partir de la construcció del castell van apareixent cases construïdes al seu voltant, val? Exactament no se sap quan, però sí que el fet de crear aquesta muralla és perquè ja hi ha cases, no? I llavors se li van afegint dos ravals més, o sigui, creixen com dos barris fora muralles, per tant s'han de protegir, i s'acaben fent com dos ravals més, una tramuntana i l'altra a llevant, protegits perfectament per aquestes torres i per fossats, no? Mm-hmm. Llavors, la torre que de les Hores és una de les torres, que una bastorra, de fet, perquè són bastorres, són torres obertes per l'interior.
Perdona, bastorra és una torre oberta per l'interior.
Va, sí, exacte, que té només tres parets.
Ho desconeixia jo, eh? Em va perfecte, mira. I mira que he estat pagades a Pere Tallada, però no, sí? No ho desconeixia. Sí, sí, sí.
Bueno, en el seu origen era una bastorra, eh? I llavors el que feia era defensar aquest primer recinte emmurallat, el del castell. I llavors es pot veure, a més, que té totes espitlleres a tres nivells, a el que és la planta baixa, llavors a un nivell mig i a un nivell superior, perquè té tres nivells de defensa. Uh-huh. Val? És una torre que després, anys més tard, doncs, se li va afegir un campanar, val? I un rellotge, i va esdevenir la torre de les Hores, ja, això ja en època contemporània. Però és interessant, si us col·loqueu just davant de la torre abans d'entrar, sí, us fixareu que allà hi ha, just al davant, hi ha el fossat, no? Hi ha el fossat. Mm-hmm. I tu veus que també, doncs, també el fossat, doncs, protegint tot el que és la muralla, però quan arriba davant d'aquesta torre, aquest fossat entra cap a dins el que és el poble de Pere Tallada. I això és una cosa que...
No és tan usual, no, això?
No. I la gent observadora és allò que diu, què està passant aquí, no? No, és molt estrany que un fossat entri dins el poble, no? Perquè sembla com molt perillós, no? Val, doncs aquí, en aquest punt, hi ha la divisió entre el primer recinte del castell i el segon recinte. I a la torre de les Hores feia, doncs, de bastorra defensant aquest fossat. O sigui, de fet, si te fixes en la base d'aquesta torre, és una base de pedra verge, de la roca mare, uh-huh, val? Que també fa la forma. I allà al costat d'aquesta torre hi ha un restaurant, el Pati, si no sé si te sona.
Pati ha estat?
Just,
sí, perdona, no se'm sentia bé, em sembla. Deia que sí, que hi ha estat, el restaurant al Pati.
Sí,
però no m'havia fixat en el fossat que entrava al poble.
Val, perquè no devies haver anat mai al lavabo.
Ah, doncs podria ser.
El restaurant té el lavabo just a dins del fossat. Tu has de baixar, de fet, el pati d'aquest restaurant és tot de pedra, hi ha tota la roca mare que va apareixent, que és superxulo. Uh-huh. Doncs, si vas tu al lavabo, has de deixar unes escales i endinsar-te a dins del fossat. Que veus una part del fossat, doncs, des d'allà, que és fantàstic.
Doncs recomanem, sí, no només Pere Tallada i el Pati, que és el restaurant que ens comentaves, sinó també fer una visita al lavabo.
Exacte.
M'hauràs de perdonar, Sandra.
Imprescindibles de l'Empordà.
Exacte. M'hauràs de perdonar perquè el meu primer dia se m'ha tirat el temps a sobre i ho hem de deixar aquí. D'acord?
Bueno, no passa res. Dir-vos res, que les vistes des de dalt són fantàstiques i que es veu el castell superbé. Vull dir que val molt la pena pujar-hi.
Doncs hi farem una visita, clar que sí. Moltes gràcies, Sandra Bisba.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Sí, adéu.